Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Maig, 643 programes i la calor contundent d'estiu, avançada, evidentment, perquè estem a la primavera, superior a la que tocaria, la tenim aquí. Entrevista Green, parlarem de el que són els biomaterials, economia circular i tot el que és tecnologia forestal a Catalunya, però aplicat a una indústria d'uns determinats materials, bàsicament tapes dels vàters, parlant clar, que se n'utilitzen, ja us podeu imaginar, moltíssimes, i que es poden fer no pas amb plàstic de petroli, sinó que es poden fer amb plàstic de biomaterials, d'arbres, per entendre'ns. Recordeu que això de plàstic és una condició del material. Ara mateix, d'aquí uns instants. Llara Plus, ciutat i consum responsable. Catalunya avança en emmagatzematge elèctric. Mobilitat Green, un arquitecte del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens parlarà de les jornades Collserola Paisatge Viu i Empresa i Comerç A Plus Booking, aquesta plataforma holandesa de reserves mundial, i el canvi climàtic. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook, xarxa X i 3Cat Info.
Quin temps ha fet?
Els darrers 8 dies el temps s'ha passat de la inestabilitat i de la fresca i del fred, en alguns casos, amb valors inferiors als habituals per l'època. Recordem que el cap de setmana passat, dissabte, si no vaig errat, ara ho estic dient de memòria, l'Observatori Fabra batia el rècord de temperatura mínima en un mes de maig dels darrers 13 anys. Doncs bé, hem passat a tot el contrari i avui la calda, la calor, s'ha imposat a Catalunya amb valors que han superat àmpliament els 30 graus i s'han acostat, han intentat ensumar els 35. Tot això a la fi de la inestabilitat, del vent, dels ruixats, de les calamarsades, de la neu dels últims 8 dies.
L'entrevista.
Anem a l'entrevista.
Amb un tema interessant.
Interessantíssim, perquè...
Tan interessant com desconegut, no?
Sobretot molt desconegut, perquè dona la sensació que sense el plàstic de tota la vida estaríem morts. I probablement, ara mateix, si s'acabés el plàstic com l'entenem, estaríem morts. Això està claríssim. Sí. Però no vol dir que no es puguin fer les coses d'una altra manera.
Hem parlat de l'economia, de la bioeconomia i de la posada en valor de la fusta en la construcció, en la climatització, en altres àmbits. Però aquest és sorprenent.
Aquest és sorprenent perquè anem al moll de l'os.
I mai millor dit.
Sí, al moll de la fusta, en aquest cas. I per això posem en aquesta entrevista dues persones perquè ens expliquin com del bosc, dels biomaterials, poden sortir coses que no són cosetes, que podrien acabar sent un nou model econòmic global. Paco Cano és assessor de gestió forestal i innovació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i un vell conegut del programa. Paco, què tal?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Solsona, el centre operatiu, eh?
al centre de Catalunya, al centre del Bosc.
L'edifici centre... més, anava a dir acollonant, però com que estic a la ràdio, haig de dir maco, que hi ha aquest país, no?
Sembla... Dels pocs centres d'investigació que estan per sobre de l'eix transversal. Amb això us ho dic
val, tot. Val.
Tot està concentrat on ja sabeu vosaltres.
Mm-hmm. Aquí ja hi ha una reivindicació. Doncs bé, al sud de l'eix transversal, i allà molt a prop de l'aeroport i del pol econòmic número 1 de Catalunya...
I de tot... ciutats com Hospitalet i Badalona.
Per exemple, trobem a Gavà Fenoquímica, i allà hi ha un industrial... chemical manager d'aquesta empresa, que és el Jorge Esteban. Què tal, Jorge?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Escolta'm, a Fenoquímica, per entendre'ns i per situar... és a dir, ara la gent diu, escolta, una empresa de Gavà que se'n diu Fenoquímica i un senyor que es dedica al Paco Cano, als boscos, més enllà de l'eix transversal, com lliga tot això? A Fenoquímica, què feu?
Bueno, nosaltres fem compostos, podríem dir-li biocompostos, són... barreges de resines sintètiques amb productes d'origen vegetal. Portem més de 30 anys ja de trajectòria, bàsicament per donar abast a la producció d'aquests pols que es faran servir en la nostra altra empresa, que és Comsan, que fa seients d'inodors. Però, bueno, tenim tot una sèrie de materials que van al dia a dia, des d'estris de cuina, automoció, llocs on no pensaries que podries trobar-te fusta o compostos vegetals, doncs allà els anem ficant.
I que els 8.100 milions d'habitants del planeta necessitem... Bé, hi ha gent que no fa servir estris de cuina, hi ha gent que, per desgràcia, no té inodors. Uh-huh. És a dir, ara la xifra m'he passat de frenada, però ens entenem. Tot el planeta necessita, en general, hi ha excepcions d'inodors, d'aquests materials de cuina, i m'estàs dient que no necessàriament aquesta pols ha de sortir del petroli.
Bueno, hi ha una part que és sintètica.
D'acord.
Hi ha una part que és sintètica i que, tot i que estem en projectes per intentar...
Anar reduint el seu pes,
nosaltres tenim un material certificat 60% d'origen biològic.
Val. Per tant, ja estem a sobre del 50.
Per sobre del 50 i, bueno, l'estem introduint, com hem dit abans, als seients d'inodors, però també als mànecs de paelles i cada vegada anem a intentar pujar aquest percentatge més, cada vegada més. A més, també incorporem el nostre propi reciclat i dels reciclats dels nostres clients. És a dir, si un client doncs, té les típiques scrap de producció o peces defectuoses, nosaltres ens fem càrrec i les reintroduïm dins del procés, perquè, bueno, Fenoquímica des del començament té un concepte de sostenibilitat, innovació i qualitat.
I circularitat.
Llavors, ens establim dins d'aquest tema de la introducció dels principis d'economia circular, en el qual doncs, fem servir tant el rebuig de les indústries fusteres com rebuig d'indústries alimentàries, com el rebuig dels nostres propis clients.
Això, Paco, és la pols de modelatge fenòlica. I tot això surt d'un arbre.
Tot el que surt del petroli pot sortir d'un arbre.
Clar, l'origen... tu li deies suc de dinosaure, oi?
Suc de dinosaure, sí.
Clar. Els orígens són els mateixos.
Anem a articular tot això. Anem als troncs dels arbres, els vegetals, etcètera, etcètera.
A veure, nosaltres el que estem plantejant a tots els sectors econòmics que necessiten uns materials per produir els seus productes, que pràcticament estem obligats a fer una transició i que tenen un país ple de boscos, desaprofitats, abandonats, on hi ha també un centre d'avantguardia, un centre d'investigació, que és, com deia abans, el més gran de l'estat espanyol, amb la idea de que els, les cadenes de valor que tenim actualment a Catalunya no donen prou valor al bosc, i per això el tenim tan abandonat, i estem àvids de donar alternatives i de crear altres cadenes de valor que sí que donguin riquesa no només al bosc, sinó als seus treballadors i en general al territori. I d'aquí estem parlant, a part de lo que ja s'està fent ara, que és el més, perdoneu l'expressió, cutre que es pot fer a nivell d'utilització del bosc, que és palets, quan serres la fusta, és el més barat que puguis, que pots fer, o bé energia, perquè ja no tenim papereres, alegrement les vam tancar, ja no tenim fàbriques de taulell.
Bé, tenim LS paper i poca cosa més.
Bueno, i sobretot reciclat.
Sí, però
van tancar les dues grans fàbriques papereres de Catalunya, aquí no es va despentinar ningú, perquè feien pudor. Bueno, això ja està resolt, però mentretant...
I ara
tot el
ja no
producte,
fan pudor.
No, tot el producte que s'utilitzava en aquelles fàbriques era el rebuig, pràcticament el que menys valor tenia del bosc. Per tant, si això sortia del bosc, tot el que més ja sortia. Ens van quedar sense aquelles sortides, es van tancar també les fàbriques de taulell. Sortosament, Kronospan, una gran multinacional austríaca, ha establert una gran planta, primer de reciclat, però ara ja començarà a utilitzar fusta verda, a Tarragona,
les Terres
Tortosa,
de l'Ebre, oi?
A Tortosa.
Sí.
Bueno, i això dona un consum. Però el cert és que no tenint sortida d'aquests productes, ara pràcticament és cremar-la, fer energia. Clar, són valors afegits mínims. I amb això, lògicament, el bosc el tenim com el tenim. Però això no treu que es poden fer infinitat de coses, des de l'utilització de fibres fins a la creació de productes que pràcticament surten ara del petroli a partir de biorefineries, o fibres tèxtils per substituir els nostres polièsters, o fusta per construcció, com ja heu esmentat algunes vegades en el programa, com tota mena pràcticament de productes que han de substituir els plàstics. I aquí la nostra idea, i per això vam establir una nova línia dintre del centre tecnològic, que va en la direcció de connectar el món industrial, del tipus que sigui, amb el sector primari català, especialment forestal, de cara a que les matèries primeres, els productes que necessiten naturals i renovables, que pensin que el bosc que tenim és pràcticament la major font de producte natural i renovable. I que, a més, tenim una ciència que es va crear ja fa més de 150 anys, que és la ciència forestal, la silvicultura, que ens proporciona aquests productes d'una manera sostenible. I en uns boscos molt desestructurats i, si em permeteu, joves, perquè s'han regenerat des de meitat del segle XIX, per tant, són de cicles relativament joves. Tenen una o dues generacions d'arbres, per tant, no han tingut oportunitat de madurar. Aplicar una bona silvicultura és una manera també d'estructurar-los i de madurar-los d'una manera més ràpida que si deixem que passin 4, 5, 6 generacions d'arbres, que s'escapa allà del que seria la magnitud humana.
Clar.
Hi ha una cosa que et volia preguntar, Paco. Nosaltres hem tingut a molta gent que proposa el bosc com a recurs, no? Que hi ha una que s'està generant, que proposa activitat econòmica entorn del bosc. Et preocupa o contemples amb una mica d'incertesa que ens oblidem del paper fonamental que tenen els boscos, que és mantenir la biodiversitat i fixar carboni?
En absolut.
No et preocupa?
No em preocupa. El que em preocupa és l'abandonament que té actualment, perquè pot donar el traste amb aquesta biodiversitat. És a dir, el que ja estem tement és els grans incendis forestals, per una banda, i la decrepitud de molts sectors d'aquest bosc pel canvi climàtic, que s'agreuja en el moment que tu tens una gran densitat d'aquest bosc, en el moment que hi ha molta demanda de nutrients i sobretot d'aigua. Em preocupa molt més això. Per què, a més? Perquè tenim ja unes estructures que van sortir del desastre al que vam arribar a meitat del segle XIX. A meitat del segle XIX, Catalunya estava devastada i tot el continent europeu a nivell forestal.
Pelat.
Pelat. Ens ho van carregar pràcticament tot perquè hi havia molta necessitat. És quan hi ha la revolució industrial, és quan hi ha la substitució de molts productes que venien del bosc i també de combustible, que també venia del bosc, i aleshores el van deixar respirar. En 150 anys s'ha refet. Per tant, això ja demostra el dinamisme del nostre bosc, per una banda. Però després de tota aquesta catàstrofe, per dir-ho d'alguna manera, hem après molt de com fer aquesta gestió, de com Europa és el continent, és el bressol de la silvicultura. No us fixeu a l'hora de parlar de silvicultura ni d'Amèrica, ni d'Àsia, ni de cap altre continent. El bressol de la bona silvicultura està a Europa. Per què? Perquè s'ha après a regenerar els boscos sense haver de plantar. Perquè no cal fer tallades impressionants o importants. Es pot fer una regeneració de forma progressiva, es pot fer una utilització que sigui acorde amb la biodiversitat, amb la necessitat d'esbarjo que tenim també els pobladors, amb tota la sèrie de serveis ecosistèmics que el bosc ha de tenir. Però hi ha una cosa que està clara. Si simplement observem la part de biodiversitat, qui mantindrà aquesta biodiversitat? És a dir, tenim a Catalunya de les 3,2 milions d'hectàrees, 2,3 és superfície forestal. Com mantenim això? Què fem allà? La biodiversitat per si sola veiem que va baixant perquè els espais oberts s'estan tancant. La major part d'indicadors és sobretot d'espècies d'espais oberts. I tenim grans problemes i reptes per davant. Això significa gestionar aquest bosc. Com ho fas que no vagi alineat amb l'economia? És impossible i, a més, clar, seria bastant estúpid com...
Una ruïna constant i un pou sense fons.
Bueno, és que, de fet, bueno, clar, no seríem capaços de fer-ho. Hauria de ser a càrrec d'ensenyament, a càrrec de salut, a càrrec de moltes altres coses que no podem deixar de fer. Però és que, en canvi, ara tenim la gran oportunitat de que sí o sí hem de canviar de model productiu. Hem de descarbonitzar l'economia. Com fem això sense els boscos? Els hem d'utilitzar. Ben utilitzats. Hem après la lliçó.
I, per tant, la importància d'un senyor com el Jorge Esteban, químic, i que intentes lligar la gimnàsia amb la magnèsia. Clar, és a dir, en aquest moment de transició, vosaltres, ens deies, porteu 30 anys, en aquest cas la pols de modelatge fenòlica, dius que podeu estar ja amb un 60 d'orgànic i l'altre, doncs, sintètic.
Sí.
No sé si he dit ara
sí.
Els dos conceptes.
Sí, sí, sí. A veure, sí. Nosaltres, el tema de fer servir matèries primeres provenients d'origen vegetal, o sigui, és allò, portem 30 anys fent-ho, no?
Val, no sou un start-up i ara
sí,
heu
no
descobert la sopa d'all.
Sí, sabem el que estem fent. És una cosa sòlida, és una cosa que té recorregut. A més, tampoc ens aturem. Cada vegada més anem a cap a projectes que incloguin resines que venen també d'un origen vegetal, de la lignina, amb que estem col·laborant amb centres d'investigació a Lleida per intentar fer que aquest recorregut sigui encara més llarg. Uh-huh. És el més important. A més, la nostra fusta, per exemple, és una fusta d'aquí, és del país, és una fusta catalana. Uh-huh. O sigui, també intentem que tota la nostra matèria primera sigui el més a prop possible.
Perquè al final, en definitiva, industrialment, hi ha una cosa que se'n diuen els costos del transport, etc etc. I ara mateix hi ha empreses que els costos del transport
són molt grans. Sí.
Són estratosfèrics i s'han disparat amb aquesta catàstrofe de conflicte, no? És possible acostar-se al 100%? Bé, jo ja sé que és possible acostar-se al 100%, però ens hi podem acostar? Tu, com a químic, veus en el teu àmbit, en el teu camp, professionals, empreses, que mirin cap aquí?
Sí, a veure, ja, no, ja és que ja és només un tema de sobirania estratègica. És un tema de
això, ser... Això em sona, de la Covid i dir sortirem més forts i hem de buscar la sobirania perquè
sí,
la
sí,
seguretat...
Sí, jo ara me'n vaig a buscar el petroli que allà on estan les coses tan complicades. Mm-hmm. Però, clar, tinc boscos d'on puc treure lignina, d'on puc treure digestions de lignina que m'ajudin aquest 60% que tinc a pujar un 70 en 2, 3 anys a un 80 en 5, 6 anys o fins i tot arribar al 100% en qüestió de 10 anys. Tot aquest és un camí que hem de recórrer. perquè nosaltres ho diem sempre, o sigui, la sostenibilitat i la innovació han d'anar juntes.
Oh, clar.
O sigui, de què em serveix tenir un producte que és molt bo, però si no podré vendre perquè no em quedaré sense planeta.
Què? Sona bé, no, aquesta música?
Jo tinc un dilema de base. Ai. Sí, que sí, fas bé de dir ai. Perquè...
No, perquè em fas patir.
No, perquè ens obliguen a anar al gimnàs. Els quatre ens obliguen al gimnàs. Sí? Fixa't, jo crec que...
no sóc de gimnàs, sí, eh? A mi sí. No m'hi veuràs.
Mentalment estic parlant.
Ah, d'acord.
Jo crec que és bo que el pensament canvi. Jo sóc dels que canvia de pensament i no tinc cap problema en canviar de pensament, així com el canvi climàtic és un problema. Adaptar-se i reflexionar i no tenir por a corregir-se i dir, escolta'm, estava equivocat, i canviar, jo crec que és bo el que canvi de pensament. Vaig escriure un llibre fa molts anys que es deia Plastic Detox, en el qual el plàstic, excepte de l'assassinat de Kennedy, l'acusàvem de tot, no? Va ser arrel d'aquella publicació, de la campanya de comunicació i de fer conferències, que em vaig adonar que l'errada no estava en el material. Estava en l'ús que en fèiem del material. Per què no parlem del vidre, que és un material? Per què no de l'acer? Per què no del cartró? I, en canvi, el plàstic l'hem criminalitzat i l'hem acusat de les pitjors plagues que li han caigut a aquest planeta en els darrers anys. El 90% del problema del plàstic està en el plàstic d'un sol ús, amb el maleït usar i tirar. Aquest és el plàstic, sí. De problema. Dels quatre productes que has dit, jo no m'he trobat cap al bosc ni a la platja. No m'he trobat una tapa de vàter al bosc ni a la platja, de moment.
Bueno, a veure...
No sé si m'esteu entenent. Sí, clar, jo crec que hem d'anar a buscar materials al bosc per fer més plàstic o hem de raonar a l'ús que en fem del plàstic?
Això és una bona pregunta, una molt bona pregunta. El plàstic, de fet, no és un material, és una propietat, d'acord?
Ara parla el químic, eh?
I ara parla el químic.
Però amb això que has dit...
És una propietat.
Dit, clar.
Llavors,
clar.
El canvi de polímer no influeix en les...
Exactament. I el més important és, per exemple, nosaltres, a l'altra empresa que tenim, que fem el seient de vàter, les tapes poden durar 25-30 anys sense cap mena de problema.
Una tapa de fusta pot durar 25 o 30 anys?
Una tapa de fusta no. El que fem nosaltres és un pols de moldeig fenòlic que té aquesta gràcia de que la resina protegeix els components biogènics que hi ha dintre.
Intenteu imitar el plàstic de polímer fòssil amb un polímer orgànic.
Exactament. És un polímer sintètic. No és... la resina no és d'origen natural. És un origen sintètic, és un origen fòssil.
D'acord.
Però el que fa aquesta resina i és embolcallar a la fusta, a les restes vegetals que hi ha dintre...
Clar, perquè el pipí, els excrements, etc., no degradin allò...
Doncs això nosaltres sabem que aquest producte és estable durant 20 anys. És més important fer un material que duri 20 anys o 25 anys i que no l'hagis de canviar...
Radicalment d'acord.
Que no, clar. Agafar un taulell de... un taulell de fusta, que sí, que serà molt natural, però que l'hauràs de canviar cada dos anys.
Completament
d'acord. Si no està tractat...
Això volia dir, allargar la vida del producte i abandonar el concepte d'usar i tirar, que és el que ens ha portat al suïcidi col·lectiu.
Clar, ara em va bé per anar aquí en el...
Jo no estic d'acord amb cap dels dos.
Val, per això, perquè
per
això ja...
Per això dic que aniríem al gimnàs.
Val, jo dic, Paco Cano, amb alguna de les coses que s'han dit aquí, clar, la fusta ha dit usar i tirar, durarà dos anys, etc. I he pensat, Paco Cano...
Tenim edificis que... han utilitzat bigues de fusta i encara tenen 600, 700 anys. Vull dir, depèn de com utilitzis la fusta. En una tapa de vàter t'aguanta igual que el plàstic.
Home, però si
perquè no té contacte
allà...
d'aigua.
Clar.
Bueno, depèn de si està ben barnissat, de moltes coses.
Val.
S'ha penalitzat o s'ha castigat d'alguna manera el plàstic. Tampoc estic d'acord. El que més se l'ha penalitzat és el paper i el cartró. Cada vegada que imprimíem un document... Mira d'estalviar perquè són arbres i és el producte més natural i renovable que tenim al nostre costat.
Sí, d'acord.
I en canvi, amb l'alumini, amb el plàstic, amb això no s'ha dit mai. bueno, simplement en aquests apunts per fer una mica de...
No, clar, jo aleshores quan parlem de l'alumini ja me'n vaig, ja ho saps, sempre me'n vaig a les càpsules de cafè. Uh-huh. I me'n vaig a les...
El cafè que no necessita... No,
bueno, i clar, on tenim... vas a les mines de bauxita...
I on tenim, i on tenim les mines de bauxita? És a dir, que allà on fa, o sigui, sota de parcs nacionals, sota de conques, és a dir,
bueno,
que
clar,
tots els materials són difícils de manegar. Jo el que volia ressaltar, i per això una mica de rock and roll també va bé, perquè si no queda aquí una mena d'espuma sí, i de gasosa, però és a dir, que posant debat el fet de la fabricació de plàstic, de continuar fabricant plàstic, i ara ens inventarem el polímer, però vinga, que no pari.
Però
vinga,
clar, jo crec que el concepte important... que a mi m'ha fet reaccionar pam de seguida és, no, és que allò és un material que té aquesta propietat plàstica, i aquí està l'origen de tot, aquí està el sangrilà de la nostra discussió. En aquest sentit, entenc que orgànicament ens en podem anar a la vegetació, ens en podem anar als boscos,
sí, de fet,
a buscar materials plàstics per gairebé tot.
Sí, sí, de fet, un dels projectes que tenim amb la Universitat de Lleida és precisament aquest, o sigui, intentar aprofitar la lignina de la fusta, dels subproductes agraris, per aconseguir una resina sintètica.
Uh-huh.
Sí, que sintètica no vol dir que no sigui d'origen natural.
Clar. Sí, sí. Sintètic vol dir que
l'estem preparant nosaltres.
L'estem preparant i fem un poti-potin allà.
Sí,
i
sí.
Un...
Doncs aquesta és la gràcia. La gràcia està intentant... De fet, el més interessant des del meu punt de vista és, tu tens una matèria primera, a veure com ho pots fer, perquè aquesta matèria primera la facis servir el menys possible... De fons, el més sostenibles possible.
Per tant, que regenerin amb facilitat, etcètera, etcètera.
Si jo ara començo a usar i tirar, doncs no anem bé. Però si jo tinc... Si jo he de fer una dejeja d'un bosc, allà hi ha lignina, hi ha cel·lulosa. Això s'ha d'aprofitar. Doncs la cel·lulosa, més o menys, és relativament senzilla de fer servir. Però la lignina és una cosa que hem de... que s'ha de tractar i s'ha de fer servir.
Jo continuo defensant la meva idea de que el bosc ha d'estar per fer natura i per fer... Els boscos d'IKEA, els famosos boscos d'IKEA, els boscos de Finlàndia. Finlàndia, quan la primera vegada que vaig anar a Lapònia i quan portava recorrent per la carretera 200 quilòmetres de bedolls, vaig dir... Quan s'acaben els bedolls, alguna alcineta, que em podríeu posar alguna alcineta, algun pi, alguna coseta per trencar aquesta monotonia dels boscos, aquells que són...
És que els nòrdics no saben fer silvicultura, fan plantacions. Ells planten. Planten bedoll, perquè el fan servir econòmicament, planten pi roig, que és el que tenim també aquí, però l'han seleccionat, ja porten 5 o 6
modificacions genètiques.
Bueno, millores genètiques, més
millores,
modificacions,
sí.
I després tenen la pícea, l'abet roig. I amb això produeixen... Clar, nosaltres fem una silvicultura diferent, no
clar,
té res a veure.
No té res a veure.
Però sí que et dono la raó que el bosc dona pel que dona, i el bosc català, per més que se'ns ha acumulat moltíssim, en els últims 25 anys s'ha duplicat la biomassa aèria que tenim als boscos, amb tot el que això comporta. És un perill terrible. Però no dona per tots els usos que els 8 milions d'habitants que estem aquí necessitem. No dona, per tant. I hem de prioritzar. Nosaltres el que volem és prioritzar aquelles cadenes que donin més valor. Igualment necessitarem d'altres països menys poblats i amb més riquesa. Jo per això celebro, encara que sigui contradictori amb alguns interessos agrícoles, l'acord amb Sud-amèrica. És molt interessant i estratègic en bioeconomia poder tenir aportadors de material com el que tenen ara allà. Perquè nosaltres amb els nostres boscos no tindrem prou pel futur. Perquè hem d'assegurar, i això te dono tota la raó, els serveis ecosistèmics de biodiversitat, de fixació de carboni, de producció de més aigua, d'esbarjo... Això s'ha d'assegurar en cada intervenció silvícola.
Quan es mira només amb una mirada tècnica... Això em recorda cada vegada que ve al Marc, al Castellnou. I es diu que sobra combustible als boscos. I a mi em tremolen les cames una miqueta. Perquè si deixem si el deixem sol, el Marc...
No, el Marc té molt clara aquesta...
I és un provocador, i ho fa bueno, també amb un... aquesta idea.
Clar, no, i ben fet que fa, perquè clar. Si no, sí, no reaccionem,
si no, no
això està claríssim. Clar. Està clar que tot és una malla...
Complicat.
Fixa't, Paco Cano defensant el Mercosur per
sentit
per
comú.
Un tema estratègic.
Per sentit comú, etcètera, etcètera, després sentiries qui diu etcètera. Estem ja a 2-3 minuts del final i a mi m'agradaria preguntar-li al Jorge Esteban, ara anem a un remember, per què en 30 anys la vostra empresa ha fet, qui teniu a l'empresa, qui pensa en aquest sentit de circularitat, de sostenibilitat, d'anar a buscar aquests materials? Ho dic perquè hi ha empreses que diuen, escolta, jo continuo amb lo de sempre, és el més fàcil.
El consumidor, no? El consumidor?
Bueno, des de...
Sí, però el consumidor...
La consciència social.
Sí, però el consumidor, quan tu t'asseus en una tapa de vàter, en una tapa, vull dir, en tema, en l'inodor, no sé com es deu dir, el conjunt. Inodor.
Seient i tapa.
Seient i tapa. No penses si allò ha sortit del bosc, etc. Tu veus que és un material... No,
cada vegada més no la gent li pregunta el producte d'on ve. Cada vegada més, gràcies a Déu.
Sí, ja saps de la meva inquietud per les etiquetes en els supermercats, clar, per buscar constantment, clar, i miro. Però en el moment que estàs allà dius, mira, això és plàstic. Això és plàstic. Que ell ja, el Jorge ja ha dit, no, això és una qualitat, però d'on ha sortit? Per què fa 30 anys algú a la teva empresa va dir hem d'anar cap aquí i ara el temps us dona la raó? Perquè els conflictes, la globalització, etc etc.
Perquè pensar que un residu és un residu és cosa que llavors no serveix per res.
Finalista.
Però si un residu ho podem reintroduir,
un recurs.
Clar.
I llavors, és que és ideal fer servir un residu d'una altra empresa com a recurs de la teva pròpia. I ho tens aquí, ho tens a prop. Nosaltres fem servir fusta de molins d'aquí, de Catalunya. És que nosaltres ja fèiem economia circular fa 30 anys. No és una cosa nova. O sigui, no ens vam certificar PFC fa relativament poc i més que res perquè els nostres clients tinguessin una seguretat
i una consciència del que estaven fent, utilitzant, i el que estaven fent. Perfecte. Ho hauríem de deixar aquí. M'ha agradat aquestes visions. El Paco anava reaccionant, etcètera.
Molt bé, com sempre.
Tal. Però bé, és que clar, tenim el Paco Cano a la banda forestal, la banda del Jorge Esteban química i industrial, tu amb el tema de la biodiversitat i en definitiva, nas situant aquestes arestes que al
clar,
final...
Sempre que tractem el tema del bosc i de la fusta, quan hem portat a la gent de Boix, per exemple, doncs, o la gent dels propietaris forestals del Montseny, te'n recordes? Sempre ha donat permès i ens hem quedat curts. Perquè és un tema... I és molt trist que en un país de boscos li dediquem tan poc temps al bosc als mitjans de comunicació.
Perquè al final, i amb això acabaríem, al final la sensació que té la societat és que la fusta serveix pel que serveix, que és el que deia el Paco Cano, uns palets, unes caixes de fusta de la fruiteria, unes taules boniques, etc etc, i poca cosa més.
I que el bosc és per fer bonic.
I el bosc és per fer bonic.
Per sortir a recollir bolets.
Sí. Bé, doncs hem d'anar desenvolupant més temes com aquest. Ho hem situat, imagineu-vos, a una fàbrica en ple Baix Llobregat, a Gavà, que fa 30 anys que la toquen, com dius tu,
molt bé.
En aquest sentit. Jorge Esteban, químic de Fenoquímica, Paco Cano, home important al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Moltes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies, Paco.
I continuarem.
Un plaer, com
sempre. Gràcies.
Llar A i consum responsable.
Cat Catalunya avança en emmagatzematge elèctric.
Així és una paraula emmagatzematge que t'obliga a fer un parell de...
Sí, una mica de... aviam si em trebarem la llengua o no.
Però, fixa't, la notícia és molt interessant, perquè sempre n'hem parlat, que aquest és el repte, no? I segons una informació que publicava el periòdico, basada en les dades de Red Elèctrica, que vam comprovar, actualment Catalunya és la comunitat que està tramitant més permisos de connexió a la xarxa per la instal·lació de camps de bateries. Bé, fins ara s'ha aprovat una capacitat d'emmagatzematge de 2.000 megawatts...
Atenció! Per... 2.000 megawatts. Capacitat d'emmagatzematge. Això són dos centrals nuclears. Uh-huh. És a dir, és una capacitat... Uh-huh. En tenim tres de reactors nuclears a uh-huh. Catalunya. Uh-huh. No és exactament l'equivalent, etc. Però... Atenció, vull uh-huh. dir, no estem parlant de quatre bateries Ferbe o Tudor d'aquelles...
No, 2.000 megawatts i encara hi ha 164 projectes més en tramitació. És de lluny la comunitat que més capacitat d'emmagatzematge en té. Darrere vindria Andalusia, però hi ha molt lluny. Els camps de bateries què són? Són grans instal·lacions d'emmagatzematge elèctric que permeten acumular l'energia sobrant que es genera durant el dia per atendre les necessitats en cas del sistema, estem parlant uh-huh. en aquest cas de Red Elèctrica, en cas d'urgència. Per exemple, amb una xarxa de camps de bateries com Milfo, madura i en uh-huh. funcionament i eficient, no haguéssim tingut o haguéssim tingut més oportunitats d'intentar evitar l'apagada que vam tenir ara fa 2 anys, no? De l'apagada, sí.
No, va ser el 28 d'abril de l'any passat.
Doncs l'any passat, imagina't.
Sí, no? Companys de control, 28 sí, d'abril, l'apagada l'any passat, oi? Fa uh-huh. 2, no?
Aquests projectes, sí. Els projectes d'emmagatzematge, poden ser de dues menes. És a dir, d'arranjament únic, que es limiten a emmagatzemar, aquests es diuen standalone, o híbrids. Els standalone estan formats per bateries independents, que van connectades directament a la xarxa, d'acord? És a dir, sí. Que les pots posar on vulguis, allà on tenim un camp, un erm, i que es donen les condicions de seguretat, sobretot, per posar-hi, doncs es podrien posar aquests camps d'emmagatzematge per subministrar electricitat segons les necessitats del sistema. És a dir, això els oients ja ho saben, però ho han repetit moltes vegades. La xarxa elèctrica és un continu, també. No? Uh-huh. És a dir, és com si hi hagués una autopista que van entrant vehicles i van sortint, i això fa una mena de caravana, van un darrere l'altre. Quan hi ha un col·lapse, és tan perillós com quan no passa ningú. És a dir, que per això tenir aquest ressort, aquest backup, doncs és interessant. Què són els híbrids? Aquí canvia. Els híbrids estan vinculats a una planta de generació renovable, que uh-huh. pot ser un parc fotovoltaic o un parc eòlic. I el que fan és acumular l'energia produïda per aquesta instal·lació quan no hi ha demanda i mantenir-la allà. És a dir, tu imagina't que tenim un parc eòlic, no sé quina potència poden tenir ara els parcs eòlics, perquè els aerogeneradors megawatts han canviat, no? I aerogeneradors tinc entès de 10 megas, és a dir, que poden ser, de 1.000 megas. No?
Sí, fàcilment.
La capacitat d'emmagatzemar aquesta energia en el moment en el que s'està produint més i que la xarxa no el pot absorbir, perquè ara, ja saps que ara, això no els sonarà raro, també els oients, però ara s'està enduint a terra. Hi ha molta bona part d'aquesta energia que es perd directament perquè la xarxa no la pot absorbir i generaria més problema incorporar-la que rebutjar-la. Aquest equipament, l'equipament dels camps de bateries, és la solució, tu ho has dit, és la solució fonamental. Si volem avançar en termes de no de sobirania energètica, perquè això és molt complicat, avui dia ningú pot ser sobirà, però si volem avançar en temes de model 100% renovable, que fa 20 anys era una utopia, fa 10 anys era un somni, però avui dia és un escenari que no sé si tu i jo el veurem, un escenari d'un model, energètic.
Un 90 i llarg.
Un model elèctric.
Per què? Perquè el PNIEC ens dona pel 2030 un 81%.
Sí, sí, sí.
I no és un...
Sí, sí. Però aquest pla nacional està fet Molta gent diu que és un brindis al sol. És possible que ho fos. Però, en tot cas, és el camí, no? És el repte que ens hem posat com el zero net de la Unió Europea el 2055. Amb aquests equipaments, la cosa comença a ser més possible.
I, a més, clar, se m'acudeix que tenim al cap dos tipus de bateries. Un, les grans centrals reversibles.
Aquest és una bateria claríssima.
Que no és el que
no
estàs
això.
Comentant.
No. Estic parlant de bateries pures.
Clar, però quan parles de pures són les químiques.
Sí.
Després hi han les bateries aquestes de gravetat,
sí,
que són també aquests magatzems estranys dins d'unes naus industrials, que hi han uns blocs de formigó de milers de tones que els fas pujar quan s'obre energia i els fas baixar hidràulicament i produir electricitat, que és una cosa que a mi em fascina. Sí. La simplicitat...
Sí, l'enginyeria, de vegades, aplicada al sector energètic, es basa en la simplicitat de la física.
No? Sí, cosa que no tenen els combustibles fòssils, que és complexitat.
Total.
En canvi, anar cap a l'electricitat en tots els sentits és anar
tornar a la simplicitat.
Tornar a la simplicitat, que ens convé molt en molts aspectes.
I tant.
Vinga,
ho seguirem de prop.
Sí.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Mobilitat, Green, José Luis.
I ens anem cap a un espai natural que sempre fa bé d'anar-hi.
Doncs vinga, anem-hi. Jornades Collserola, paisatge viu. Eugènia Vidal Casanovas és arquitecta del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el que anomenem AMB, a l'altra banda del fil digital. Eugènia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Escolta'm, maig i juny, en què Collserola es converteix en un espai de debat sobre el futur verd de tota la metròpolis. AMB i el Consorci del Parc Natural impulseu aquestes jornades que se'n diuen Collserola, la natura al centre de metròpolis. Quin és l'objectiu?
L'objectiu és generar coneixement, debatre, reflexionar sobre el futur d'aquest gran parc natural que tenim al vell mig d'una metròpolis, no? com és Barcelona. Les jornades són 3 dies i s'estructuren en 3 eixos amb el paisatge com a fil conductor. I tractarem sobre el model de parc, no? Sobre quin parc volem. També tractarem el tema de les vores, d'aquests espais de contacte entre la ciutat i el parc natural, i el patrimoni construït l'últim dia.
Perfecte.
Escolta, Eugènia, què significa aquest concepte de... Bueno, tot i que ja ens ho podem imaginar, de metròpoli verda. Hem vist que la primera sessió es titula Collserola, el parc natural de la metròpolis verda. Què voleu? Com s'entén el concepte de metròpolis verda?
S'entén... Perquè la metròpolis, la ciutat, no només és formigó, ciment, sinó que també tenim uns espais verds notables, i això és el que la fa més habitable, no? I el parc natural és un espai biodivers que realitza diferents funcions ambientals, socials, culturals, etc. I forma part també de la metròpolis. O sigui que la metròpolis també és verda, no? No només és edificació i asfalt, sinó que, per sort, convivim també amb el verd, i el debat, no, del futur de la metròpolis creiem que està en el verd. De fet, per això la jornada o el paraigües, no, és aquest títol de la natura al centre de la metròpolis, amb la idea que el parc natural està al centre geogràfic, però que també hem de situar la natura al centre del debat.
I un dels aspectes de les sessions, per exemple, són les vores urbanes. Aquesta transició entre natura i ciutat que no sempre està ben resolta.
Exacte. Nosaltres pensem que és un espai importantíssim, que normalment es percep com un espai més aviat residual o marginal, no? I, de fet, en el cas del Parc Natural de Collserola, és un espai compartit entre la ciutat pura i dura i el bosc, més enllà de l'espai estrictament protegit com a parc natural. I és un espai de gran valor tant, no, pels veïns i veïnes que hi viuen a prop i tenen aquesta natura de proximitat a la la vora, no? En l'espai de vora, com també des del punt de vista del parc natural, no? Que és un espai de coixí, un espai que articula la relació amb altres espais verds, i al mateix temps també un espai molt important per la gestió de determinats riscos, com podria ser el risc d'incendi.
Molt bé. Eugènia, un altre dels eixos és el del patrimoni. Com es connecten patrimoni, paisatge i sostenibilitat?
Sí, nosaltres, o sigui, la jornada la volem plantejar també en clau de futur, no? Això que apuntes de sostenibilitat. El patrimoni d'un parc natural és un patrimoni que ha de jugar amb molts papers. O sigui, té valor en quant a llegat i en ell mateix, no? Però també per les funcions que realitza. I ens estem centrant força en aquest patrimoni més vinculat al paisatge agrícola, a l'aigua, que també doncs, pot contribuir, no, a altres objectius del parc natural, com seria la preservació i millora de la biodiversitat, amb les construccions de pedra seca, amb els punts d'aigua que representa que són les fonts a dins del parc, etc.
Escolta'm, per acabar, tu ets arquitecte i el 2026 és Barcelona la capital mundial de l'arquitectura. Urbanisme i natura es poden repensar?
Sí, de fet, jo crec que l'urbanisme s'ha de repensar. Justament, no, ara fa 5 anys de l'aprovació definitiva del PEPNAT, que és el nou pla de protecció del Parc Natural de Collserola, que sorgeix arran de la declaració de la Serra de Collserola com a parc natural, i crec que aquí ja hi havia un esforç i que s'ha de continuar, i per això les jornades, no? Per continuar reflexionant i debatent en aquesta línia.
Perfecte. Doncs Eugènia Vidal Casanovas, arquitecta del Servei d'Infraestructura Verda i una de les ànimes d'aquest maig i juny amb el futur verd de la metròpolis i amb aquestes jornades Collserola Natura al centre de la metròpolis. Moltíssimes gràcies, molta sort i que continuïn molt bé aquestes jornades.
Moltes gràcies per convidar-nos. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Adéu, adéu.
Empresa Green.
Empresa Green.
Amb una empresa que m'ha deixat, com diu el Martí Boada, amb els mitjons pel terra, només d'agafar les dades. Estem parlant d'una empresa de més de 17.000 treballadors, 200 oficines a 70 països de tot el món, fundada fa 30 anys per un parell de friquis, com si diguéssim, emprenedors holandesos, i que avui dia lidera l'índex Nasdaq amb unes vendes anuals de 22.000 milions de dòlars anuals. Aquesta empresa es dedica a cercar viatges. I cada dia, a través d'aquesta empresa, es fan 1,5 milions de reserves d'hotel. Cada dia. Hi havia la dada dels minuts, però cada dia 1,5 milions de reserves d'hotel. Estem parlant de Booking. I per què estem parlant de Booking? Doncs perquè cada any fa un informe anual de tendències i jo trobo que és rellevant el que digui. Mai acostuma a ser, com que és una empresa tan gran i té una visió mundial, mai acostuma a donar titulars d'aquells que puguis obrir un diari, un digital, no? Però entre línies et fa una radiografia absolutament exacta de com està canviant la indústria del turisme per culpa del canvi climàtic. I és que, una dada, la primera, l'any passat un terç dels turistes a nivell mundial va cancel·lar els seus viatges per culpa de les condicions climàtiques dels destins on hi anava i els desastres naturals. Altes temperatures, tempestes, incendis forestals, inundacions. El 55% dels comentaris entre els usuaris de Booking, és a dir, aquells comentaris que quan acabes el viatge poses, doncs m'ha agradat, no m'ha agradat, el 55% dels comentaris és per alertar a la resta d'usuaris de que hi ha destinacions tradicionals que s'estan convertint en massa caloroses i que recomanen no visitar-les. Fins i tot el 68% ja rebutja aquestes destinacions. I tots sabem de què estem parlant. I bàsicament aquí, a la Diana, al mig de la Diana...
Al Mediterrani.
I al Mediterrani. I evidentment que hi ha el sud-est asiàtic i que hi ha...
Bé, tu te'n recordes quan érem més joves i dèiem... On vas de vacances? Doncs a la platja.
Totalment.
O a la muntanya.
Aquest
i deies, escolta...
La platja guanyava per golejada.
Sí. Aleshores dius, vas a Galícia, vas a Astúries, vas a Cantàbria, vas al País Basc de vacances, ningú hi anava. Era pluja, era fresca, era de perdillos fer totalment unes vacances allà al nord.
Jo m'anava, fixa't, el meu pare tenia una caseta, els meus pares tenien una caseta a Vall-llobrega, que és una població molt petita que hi ha entre Palamós i Palafrugell, al cor de les Gavarres. Allà jo m'he format com a naturalista, però els estius m'anava als campaments del Ferri Rodríguez de la Fuente a Montejo de la Vega de la Serrazuela, província de Segovia. La gent se n'enfotia de mi. I deia, jo anava amb jaqueta.
Clar,
a la nit,
i amb un
a la nit,
fred que pelava.
Amb un sac de dormir i amb un anorac. M'entens? I el Riaza, que era el riu que passava per allà, no posaves ni el dit al Riaza, m'entens? Al cor de l'agost.
Clar, qui es banyava al Pirineu als anys 70 a les piscines del Pirineu?
Efectivament. Allò era el que ara en diem refugis climàtics, no?
Sí.
Bé, doncs els refugis climàtics també estan triomfant a Booking. I quins són aquests refugis climàtics? Quins són les destinacions que estan augmentant les cerques globals? No només les cerques a nivell global. Quedaràs acollonit. Eslovènia ha crescut un 30% en els darrers 10 anys. Noruega ha crescut un 33%.
Un país caríssim.
I Finlàndia? Tu has estat a Finlàndia.
No, no he estat a Finlàndia.
Una Coca-Cola poden demanar 10 euros com una cervesa a la Rambla, saps? Però a tot arreu, a Tampere.
Però
a Ilojar...
no ho sé, m'han dit que Helsinki no és una ciutat molt bonica.
No, és una ciutat soviètica, és una ciutat soviètica. La Vaca és Porvo, que està al costat de Helsinki. És un poble molt... I Tampere, que era la capital cultural dels finesos, no? Però totes aquestes ciutats... Finlàndia té un viatge, ja t'ho dic. T'ho asseguro, té un viatge. Només t'has de portar OTAN, si vas a l'estiu, però a dojo...
Clar, pels fangs...
No t'ho pots imaginar. I a l'hivern, quan dic que fa fred, és que a Rovaniemi jo he estat a 51 graus sota zero. És a dir, que quan apreta, apreta.
Carai.
Aquestes són les destinacions que estan triomfant ara a Booking. Però coincidint amb aquest informe de Booking, ja s'ha publicat un article del New York Times que a mi personalment m'ha fet mal. L'article es deia, el publicava el Jason Horowitz, que és el corresponsal del New York Times a Espanya, deia, el paradís perdut, com el canvi climàtic està remodelant el turisme a Europa. I subratllava, llocs a habitar. Això, el New York Times, ho van llegir milions de possibles turistes nord-americans, amb un periodista que la toca, m'entens? Espanya, Itàlia, Grècia o França? Per què? Tempestes que devoren la sorra, pujada al nivell del mar, invasions de meduses, temperatures cada vegada més eficients, inundacions mortals i els incendis forestals que són imprevisibles i que són inextinguibles. És a dir, que et pot agafar, si vens 15 dies, l'incendi el dia 1 i quan te'n vas el dia 15 encara és actiu.
Fixa't, ja estem fora de temps, però, clar, això potser, no sé fins a quin punt, pot ser un element que vagi en contra de la concentració de les vacances al juliol i a l'agost i que vagi a favor d'una desestacionalització molt gran.
El que diu Alorovich, que és, insisteixo, que és un periodista de raça,
però
és
que li
aquests
busco...
turismes, aquestes destinacions es mantenen ara per culpa de la situació geopolítica.
Ja.
Evidentment que ara ningú no va a Israel, ningú no va a Kosovo...
Jo no conec Israel, però no crec que hi vagi.
Val, doncs tot l'Orient Mitjà ha desaparegut com a destinació turística. I d'un-hi-do el que estava creixent. Quan això passi, fliparem.
D'acord.
De la davallada que tindrem.
Vinga, anem flipant.
Quin temps farà?
I a quin temps farà cap de setmana de sol a gran part de Catalunya? Nuvolades de tarda al Pirineu, potser diumenge, aquest dijous al vespre, els mapes ens donen la probabilitat un pèl més alta d'alguns ruixats de tarda. Això podria canviar, no és ni molt menys clar que s'acabin produint, i sí que semblaria clar que aquest divendres, dissabte i diumenge es poden començar a formar bancs de boira marítims. De produir-se, podrien tapar el cel, no vol dir a tota hora, però sí intermitentment, a punts indeterminats de la línia costanera. Si això passa, algunes màximes quedarien a la línia de la costa per sota dels 20 graus. Però fora d'aquesta pantalla costanera, calor a dojo, desmesurada per l'època, fregant els 35 a l'interior, arribant o superant lleugerament els 30 a les valls pirinenques i en general a Catalunya entre els 24 i 28 graus. Del prelitoral cap a l'interior, més a prop dels 28-30 que no pas d'aquests 24-25 o 26. La Chloe, dissabte, Olesa de Bones Valls, tarda i nit, Fira dels Vins del Mar, 6 del Garraf. No patiu, això sí, no és impossible que l'aire fresc marítim arribés una miqueta. És difícil la boira marítima, si és que s'arriba a formar, que arribés fins a Olesa de Bones Valls. No impossible, en definitiva, pluja cap ni una, eh? Uc Rovira, Festival de Pallassos i Pallasses de Vilanova de la Muga. Si en respectarà el temps, clar que sí, però amb calor. Diumenge, Anna Caula, sortida excursionista al Lluçanès. Tindreu un temps de sol i calor de justícia. Plec del Cargol a Lleida, Dani Ros. Arrostir-se, 33, 34, 35. Calor desmesurada per l'època i el cap de setmana. Carim, quin temps farà la zona de Maçanet de Cabrenys? És la festa major de Tapis. Doncs, en principi, pinta estable i de calor. Calor, calor i calor. Sergi Soler, també calor aquest cap de setmana. Domini del sol, nuvolades de tarda. Emma López, a la Costa Brava, quin temps farà? El que dèiem, aquesta possibilitat d'algunes boires arran de platja, arran de costa, no vol dir a totes les platges, no vol dir en tot moment. A quines platges? No ho sabem del cert. Boires indeterminades, però hi poden ser si es presenten fresca.
La setmana que ve.
I la setmana vinent parlarem de varietats de tomàquets amb en Jordi Puig. Passejarem per Besalú de la mà de la Lourdes Sibeques i presentarem el llibre de... que se'n diu Dos grados más no son para tanto, del catedràtic emèrit Josep Maria, José María Valdesano, en aquest cas. Bé, en definitiva, tot això en digital, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, X, la xarxa X i el 3Cat Info. I tot això gràcies a un equip que penca a cada minut del dia i potser de la nit. José María Campillo, Gori Massip, Núria Ventura i Francesc Mauri. Que vagi molt bé.